Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'acord entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid per aplicar mesures restrictives a les ciutats de més de 100.000 habitants s'ha de respectar si respon a criteris epidemiològics. Així ho considera l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Farrés considera imprescindible deixar a banda les possibles diferències i treballar per frenar la pandèmia.
Que en aquests mesos que ja portem de pandèmia, tots l'hem vist, no? Que si no fem res la situació doncs tendeix a complicar-se, que si es prenen mesures la situació es recondueix. No? Per tant, és evident que s'han de prendre mesures. Una altra cosa és quin tipus de mesures, no? I aquí jo crec que aquí ens hem de fiar molt també doncs, del que diguin els epidemòlegs i de l'experiència que tenim cadascú doncs, en les nostres ciutats, en els nostres barris que també coneixem.
Entre els criteris que es proposen per confinar les ciutats grans hi ha superar els 500 contagis per cada 100.000 habitants, que un 10% de les proves PCR siguin positives i tenir un 35% dels llits d'UCI ocupats. De moment, Sabadell no ha arribat a aquests llindars.
La sala Miguel Hernández seguirà programant espectacles per als més petits, però adaptant-se al context de pandèmia.
El centre de la Roureda ha adaptat el calendari per a les escoles, redueix aforaments i descentralitza espais per arribar tant als centres educatius com a les famílies. La temporada arrencarà el diumenge 25 d'octubre amb l'espectacle Camí a l'escola, que es va haver de suspendre durant el confinament.
Tot plegat ho hem sabut el mateix dia que els grups de teatre sabadellencs presentaran oficialment temporada amb la gala Sabadell aixeca el taló, que es farà de forma telemàtica a partir de les 8 del vespre. I en esports, Adri Cuevas ha estat avui la novetat dels entrenaments del Sabadell al CAR de Sant Cugat.
Uns entrenaments que s'han fet el mateix dia de la visita institucional al camp de la Nova Creu Alta durant la recta final de les obres d'adaptació per poder jugar a segona.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures suaus que es mantenen respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, les properes hores vindran marcades en conjunt per una situació força tranquil·la. A Catalunya aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans i cap al final de la jornada més es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral, especialment al sector sud, tot i que durant la matinada faran extensos, afecten pràcticament a tota la zona costanera, de manera local al prelitoral i fins i tot a punts de la depressió central, on també hi haurà alguna boirina. Demà dijous, a més, parlarem de més nuvolositat. Al llarg del matí aniran arribant bandes de núvols alts i també alguns de mitjans. Seran més compactes, especialment cap al nord del territori, i a més creixeran nuvolades a punts del quadrant nord-est. De fet, ja a partir de mig matí i migdia s'esperen les primeres precipitacions del Pirineu, sobretot al vessant nord de la Serralada, i a més durant la tarda hi haurà alguns ruixats d'intensitat feble o moderada a punts del quadrant nord-est, sobretot a punts de l'interior. I cap al final de la jornada aquesta precipitació podrà afectar a punts del sector central del litoral i per al litoral de manera més aïllada. D'altra banda, parlarem de la cota de neu, que demà se situarà entorn dels 2.700 metres, si bé acabarà baixant el vessant nord del Pirineu fins als 2.500. De moment, això és tot.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions en diferents punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58, 2 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar cap a Manresa. A la B30, 2 quilòmetres de cua a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord. A la P7, situació més que complicada, 6 quilòmetres d'aturades a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. A aquesta hora, concretament, hi ha 2 carrils tallats per un accident. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, és benevolent amb el pacte entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid, que afecta tots els municipis de més de 100.000 habitants. La idea és que totes les ciutats grans tinguin els mateixos criteris a l'hora de confinar-se, de manera que les mesures no siguin redactades només per la capital. Algunes administracions critiquen que és una manera de maquillar el descontrol que hi ha a Madrid, però no és el cas de Farrés.
No, de fet, demana esperar a veure com es concreten les mesures al Consell Interterritorial que s'ha celebrat durant el dia d'avui, però afirma que no és moment per criticar-se els uns als altres, ho ha dit al Notícies Migdia.
Que el que s'espera de nosaltres, dels polítics en general, independentment de quina institució representem, és que no ens tirem els plats pel cap i que en un moment de pandèmia com la que actualment estem vivint, que el que es tracta és de remar tots cap a la mateixa direcció. I això és l'únic que entenc. Crec que el que també necessitem des dels ajuntaments, que es posin d'acord i que ens diguem una mica entre tots, i sobretot els que hi entenen i els que tenen les competències, no?, que és l'Estat i la Generalitat, doncs què és el que s'ha de fer, i a partir d'aquí, com et deia, deixar-nos de tonteries i poder doncs remar tots en la mateixa direcció.
També ha defensat que cal prendre mesures, ja que la pandèmia avança si ens quedem de braços plegats. En aquest sentit, ha defensat fer cas als criteris que determinin els professionals de la salut. En la mateixa conversa, Farrés també ha valorat de forma positiva una altra notícia de caràcter general que s'ha conegut avui, i és que el Ministeri d'Hisenda ha suspès el sostre de despesa dels ajuntaments, el que significa que podran gastar el romanament de tresoreria. A Sabadell podria arribar als 6,4 milions d'euros.
No sé més que el titular, jo crec que s'ha de llegir la lletra petita, però evidentment tot el que sigui, doncs, com sembla ser, que és, ja et dic, esperes de veure com es desenvolupa això, perquè més enllà de la premsa el que cal és al final el decret, no, on s'explica, tot el que sigui doncs flexibilitzar mesures perquè els ajuntaments doncs òbviament tinguem més llibertat a l'hora de poder fer front a aquesta pandèmia des d'un punt de vista econòmic, crec que és una bona notícia.
Sobre els criteris que assenyala el Ministeri de Sanitat per confinar les ciutats grans, hem de dir que Sabadell encara és lluny de complir-los.
Segueix baixant precisament el nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí. A dia d'avui es registren 74 persones hospitalitzades, de les quals 6 es troben a la unitat de cures intensives. En els últims dos dies també s'han registrat 2 defuncions i 15 nous ingressos. Pel que fa al nombre de positius detectats, la xifra se situa en 24 de nous. El risc de rebrot ha augmentat respecte a les últimes 24 hores, i se situa al 118,13, mentre que la velocitat de reproducció del virus també ha augmentat i es xifra al 0,78. I precisament relacionat amb el coronavirus, l'escorxador de Sabadell ha hagut d'aturar la seva activitat perquè la meitat de la plantilla ha donat positiu per Covid-19. Es tracta de 53 treballadors de la secció de matadors de Maper Carns, l'empresa que explota les instal·lacions. Els sindicats Comissions Obreres han decidit fer públic el cas i portar-lo a la Inspecció de Treball de la Generalitat perquè l'estudiï.
El sindicat denuncia que des de l'inici de la pandèmia la direcció de Maper Carns no ha posat en marxa cap tipus de protocol per evitar els contagis a l'escorxador. De fet, Comissions Obreres ja va denunciar l'empresa a la Inspecció de Treball per obligar els treballadors a compartir els EPIs amb el risc que això suposava. Josep Rueda, secretari general del Sindicat d'Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central, es mostra sorprès que no hagin aparegut casos de coronavirus entre la plantilla molt abans.
És que era estrany que no hagi passat abans. Bueno, nosaltres el que farem ara, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, és intentar posar-nos en contacte amb l'Inspecció de Treball per dir-li que aquesta vegada, si és possible, que s'acostin i que intentem buscar una solució.
Rueda ha explicat que la companyia no ha mostrat interès en cap moment per negociar un protocol d'actuació amb el comitè d'empresa. Ara, davant aquests 53 contagis, el sindicalista insta Maper Carns a seure's a parlar pel bé dels treballadors.
Exigir a l'empresa, doncs que si té un vestuari on caben complir les mesures de distància social 5 persones i són 70 treballadors, doncs que entrin de manera escalonada. Ja està, si és que és molt fàcil. Entres de manera escalonada, surtes de manera escalonada, si és necessari els postos de treball i no hi ha la distància social, doncs es dupliquen els horaris. I hem fet acords a moltes empreses en aquest sentit per intentar evitar el que ha succeït precisament amb el matadero.
Tot plegat ha obligat l'escorxador a aturar la seva activitat per falta d'efectius. Ara bé, segons Rueda, els responsables de Maper Carns ja estarien buscant treballadors d'altres escorxadors per cobrir les vacants.
L'helicòpter del SEM amb base al Taulí ha estrenat aquest mes de setembre la primera càpsula d'aïllament del pacient de tot l'estat. L'anomenada ISOARC N36-7 permet els trasllats aeris de pacients amb malalties infeccioses, com pot ser el coronavirus, sense risc de contagi per sanitaris i tècnics. El primer usuari de la càpsula ha estat un pacient que es va traslladar de l'Hospital de la Cerdanya fins al de Sant Pau el 15 de setembre passat.
La càpsula va arribar a Sabadell el juliol, però els tràmits van començar a l'abril en plena pandèmia. El doctor del SEM, Andrei Rodríguez, considera que arriba en bon moment per atendre possibles rebrots.
Justamente pensando en los pacientes graves que necesitan un traslado urgente de algún sitio más alejado de los hospitales terciarios. Entonces, en base a esto, es que se ha pensado en esta cápsula. Esta cápsula ya existe hace varios años en el mercado en otros países, Sin embargo, aquí en Cataluña y en España, de momento nunca se ha utilizado porque no ha habido la necesidad, básicamente. Entonces, ahora que justamente estamos con todo el tema de la pandemia y demás, se ha implementado la cápsula, que es una cápsula que tiene como objetivo aislar al paciente del resto de la cabina de traslado del paciente, en este caso el helicóptero.
La utilització de la nova càpsula d'aïllament està reservada a pacients de gravetat que necessiten ser traslladats de forma urgent d'hospitals a molta distància. Tot i els avantatges que suposa, Rodríguez admet que també implica inconvenients.
És un traslado un poquito más largo y más laborioso porque tenemos que estar aislados con todo el equipo EPI especial para poder manipular al paciente. Y una vez que el paciente está dentro, se tiene que hacer todas las previsiones para que si habría algún tipo de contratiempo se pueda estabilizar en vuelo y dentro de la cápsula.
En tot cas, suma opcions a les existents, ja que fins ara els pacients amb alt risc de contagi només es podien traslladar amb ambulància on l'equip sanitari i el tècnic estava separat.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El projecte Recuperem per aprofitar els àpats que no s'arriben a servir als menjadors escolars aspira a augmentar els centres participants aquest curs. La iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental comptava fins ara amb 38 escoles adherides de 13 municipis diferents i aquest curs s'hi podrien sumar almenys Sant Quirze i Palau-solità i Plegamans, les dues poblacions amb què s'estaven converses quan va esclatar la pandèmia.
Així mateix, també s'estan negociacions amb l'Ajuntament de Sabadell i diverses escoles de la ciutat perquè s'incorporin a la lluita contra el malbaratament. La tècnica del Consell Comarcal, Cristina Marquès, ha destacat al Cafè de la Ràdio la importància d'aquest programa per a les famílies vulnerables.
És un menjar que està totalment controlat i de màxima qualitat, perquè de fet és el dinar que mengen els nostres fills a les nostres escoles, i hi ha, clar, una varietat d'aliments que no tenen. A més, tenim el tema afegit de que és un producte que ja està elaborat, per tant, també estem en una manera lluitant contra la pobresa energètica. Hi ha molta gent que no té tampoc la possibilitat de poder fer segons quins menjars per la despesa que això suposa també.
Segons dades del Consell Comarcal, el curs 2017-2018 es van lliurar més de 8.500 àpats cuinats a 725 famílies vulnerables de tota la comarca i es va evitar que es llancessin 3.673 quilos de menjar a les escombraries.
El president de l'associació Àmbit de la B30, el també alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha defensat que el pol industrial que hi ha repartit pels dos vallesos és un dels principals motors econòmics del país i del sud d'Europa.
Per aquest motiu, des de l'entitat que presideix demanen inversions en infraestructures al territori, des de la millora dels serveis ferroviaris a una nova connexió viària com el Quart Cinturó, però amb un traçat de consens.
Que és que aquest pol no perdi potencial. Perquè, atenció, si aquest pol perd potencial, perdrem moltes coses en el camí. I moltes coses són llocs de treball, ingressos econòmics per fer front a serveis públics i oportunitats de futur.
A part de demanar més inversions a la Generalitat, des de l'associació Àmbit de la B30 estan fonamentant les trobades entre les empreses perquè es coneguin.
Verdac guanya el primer premi a la millor empresa del Cafè Ventura per la creació d'un dispensador intel·ligent de pastilles.
El segon guardó ha estat per l'empresa Propos, que ha creat una solució per automatitzar el cobrament en restaurants de self-service. En la categoria de millor projecte empresarial, el premi ha estat per a Nice Medical, un projecte del Parc Taulí sobre simulació mèdica.
La Crida torna a reclamar que els vehicles de Smatza portin GPS.
La formació anticapitalista assegura que així ho determina la concessió del servei de la neteja viària i la recollida d'escombraries. A més, acusen l'actual govern de no pressionar l'empresa perquè compleixi el plec de condicions. La Crida aclareix que la instal·lació dels dispositius de seguiment ha de servir per comprovar que l'empresa compleix el contracte i no pas per controlar els treballadors.
I Ciutadans Sabadell demana al govern local que sol·liciti a Ensenyament l'aplicació opcional de la jornada contínua en els centres educatius.
El portaveu del grup municipal, Adrián Hernández, afirma que aquesta mesura permetria ajustar-se a la realitat laboral, social i de conciliació que busquen les famílies. Així s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva, que suposa l'horari de menjador actual, i es reduirien a la meitat el nombre d'entrades i sortides en el centre, evitant d'una banda el nombre d'aglomeracions a les portes del centre i desplaçaments excessius de l'altra.
Obrim pàgina cultural. La nova temporada de La Sala començarà el 25 d'octubre amb Camí a l'escola, el nou espectacle de la companyia Campi Qui Pugui. Enguany, l'equipament cultural de la Roureda arriba al 15è aniversari, una celebració que es reserva per la primavera amb un espectacle al carrer. La programació s'ha dissenyat pensant en donar el màxim d'opcions a les escoles perquè puguin triar a la carta.
Alguns dels espectacles s'han definit perquè siguin itinerants, de manera que els centres escolars puguin escollir quina opció els convé més per gaudir-la. La temporada escolar començarà al gener, tal com explica la directora de La Sala, Eulàlia Rivera.
Començaríem el que seria la temporada escolar al mes de gener i que ho faríem de diferents maneres per tal de facilitar que els nens i nenes puguin venir a veure els espectacles en directe. Perquè una de les coses que, almenys jo crec que tot l'equip de La Sala més va alegrar de la participació d'aquests mestres va ser com van reivindicar que volien l'espectacle en viu, que volien continuar venint i que no volien molts projectes online.
Al mes de novembre, el gran protagonista de la programació serà el Festival El Més Petit. Després, la temporada reprendrà el 19 de gener amb Andròmines, el nou espectacle dels sabadellencs Samfaina de Colors. També s'han reprogramat obres que es van haver de suspendre la temporada passada, com per exemple Jojo, l'aventura d'avorrir-se o Adeu, Peter Pan. S'inclou també Mozartland, de la companyia del príncep Tutilau, Terra, de Silver Drops, Marúnica, de Roberto Alonso i La faula de l'Esquirol, la nova creació de la Baldufa. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu que les xifres i les experiències avalen el projecte.
Estem molt contents de que any rere any us aneu posicionant i consolideu el vostre públic en temps tan difícils com aquests. Les xifres ho avalen, però més enllà de les xifres i de les estadístiques, el que ens queda són, sobretot, i ho parlo per experiència pròpia perquè puc gaudir d'alguns dels vostres espectacles des del punt de vista dels meus fills i el meu propi, són les experiències de tots els nens i les nenes i els acompanyants i tot el públic adult que experimentem i gaudim en aquest espai escènic vostre.
A més de les residències, també s'allotjaran els projectes d'investigació. Per primera vegada, La Sala s'ha presentat a 3 projectes europeus i els n'han concedit 2, un sobre art i educació i l'altre sobre integració social al districte 3.
Encara en cultura, d'aquí poc més de mitja hora, Sabadell aixeca el taló. La gala dels 4 teatres de la Sabadell Teatre Associació donen el tret de sortida de la temporada teatral de la ciutat després de 6 mesos d'inactivitat. Enguany, però, l'espectacle es podrà seguir de forma virtual a través del YouTube i l'escenari ja no serà el teatre principal, sinó el Teatre Sant Vicenç.
Des d'allà, els actors i actrius de les 4 entitats presentaran les novetats d'aquesta temporada. El públic, però, no podrà gaudir-ho presencialment des de les butaques del teatre com anys anteriors. Avui l'espectacle s'haurà de seguir a través del canal de YouTube de l'associació. Agustí González, coordinador d'aquesta gala, ha explicat que tots els assajos s'han complicat a causa de les restriccions per aturar els contagis de coronavirus.
Es fa des del Teatre Sant Vicenç, diguéssim, amb un directe. Llavors hi ha moltes coses que han hagut de fer gravades degut, perquè, clar, no s'ha pogut assajar tot el que es voldria degut a que estaven tancats els locals per lo de la pandèmia. Llavors hem hagut d'anar improvisant una mica sobre la marxa i abans de vacances d'agost vam arribar a la conclusió que si es pogués fer més o menys ara pel setembre, com que no hi havia temps de reacció, doncs ja vam decidir el que sortirà aquest vespre a primers d'agost.
Pel que fa a la temporada teatral d'aquest any, les entitats han decidit guardar forces i material i seguiran amb el programa que el març passat van deixar en stand-by.
I entre els dies 13 i 17 d'octubre se celebrarà la tercera edició del Festival Sabadell Negre. Aquest certamen va néixer arran d'un club de lectura i està organitzat per unes lectores del gènere que es presenten com les Dames del Crim i que col·laboren al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Òbviament, es comptarà amb les mesures de seguretat habituals en aquest temps i es contempla el pla B de passar-ho tot a format virtual.
Si bé l'edició d'enguany perillava arran de la pandèmia, l'experiència positiva del club de lectura en format virtual ha animat a les dames Rosa Maria Arné i Lídia Urrutia arribar fins aquí.
Vam anar fent cada mes el club de lectura de manera virtual, el qual també ens va permetre als dos autors que ja teníem, que aquests haguessin vingut a la llibreria, doncs es van connectar, però llavors el mes de juny vam poder tenir el Domingo Villar, que com que és de fora, si no hagués sigut d'aquesta manera, no l'haguéssim pogut tenir, segurament. Mm-hmm. O sigui que, bueno, la pandèmia també ens ha ajudat.
Són els avantatges de les tecnologies que
a transitar per camins diferents, vull dir, explorar noves possibilitats. No és el que més ens agrada, però és el que hi ha ara en aquest moment.
El programa del festival compta amb una taula de còmics de Sabadell Còmics, una masterclass amb Albert B. Orlegui, expert en cinema, que parlarà sobre la pel·lícula Casablanca. Hi participarà també l'escriptor Ferran Grau, que presentarà el llibre L'hivern del Coyot, i Irene Solanic, amb l'obra Paraules de mort. No hi faltarà Marta Alòs, ni tampoc Andreu Martín i Alexis Radelo, inscrits en un projecte que es diu Afinitats Selectives, patrocinat pel Ministeri de Cultura. Es prendran mesures de seguretat i l'aforament serà limitat en funció del que el gremi de llibreters acabi decidint. Potser es queden al 50% o bé s'estira fins al 70%.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre. Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i avui l'acció política es trasllada al Parlament de Catalunya on s'hi celebra un ple monogràfic sobre la inhabilitació de Quim Torra.
Sí, el ja expresident de la Generalitat ha reclamat textualment al proper Parlament que sigui fidel al mandat de les urnes i a la ruptura. Torra ha comparat l'estat espanyol amb un règim autoritari per haver-lo inhabilitat per una pancarta i ha dit literalment que és inèdit i impensable que això pugui passar a cap altre estat europeu. Precisament aquest matí hi ha hagut llum verda al decret que converteix el vicepresident Pere Aragonès en el substitut de Quim Torra després de la seva inhabilitació.
I restriccions a Vic i Manlleu per frenar els contagis de Covid.
Aquestes mesures impliquen demanar a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l'activitat social per limitar els contactes a les persones que formen el grup de convivència habitual. El Procicat, format pels departaments de Salut i d'Interior, també ha decidit prorrogar les mesures a Barcelona i l'àrea metropolitana, Girona, Salt i alguns municipis de la Noguera. En canvi, ha acordat que es deixin d'aplicar a Reus, on quedaran sense efecte el 2 d'octubre. Pel que fa a la Cerdanya, des del 23 de setembre també hi ha restriccions amb una durada de 15 dies.
Moment pels esports. Adri Cuevas ha estat la gran novetat del Centre d'Esport Sabadell en el retorn als entrenaments al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El migcampista andalús s'ha entrenat amb normalitat i podria fer el seu debut diumenge contra l'Espanyol.
Unes molèsties l'han impedit encara jugar, però tot apunta que estarà en condicions per entrar a la llista davant l'equip blanc i blau. Ahir, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic Antonio Hidalgo va revelar que tenien un amistós pactat a la pretemporada contra el conjunt perico.
El derbi arriba quan arriba. Està clar que va haver una situació a pretemporada que nosaltres ja teníem un partit tancat amb l'Espanyol i després l'Espanyol ens va tirar enrere i ja ens haguéssim enfrontat a la pretemporada. Però bueno, ha arribat ara, està clar que l'Espanyol té un pressupost altíssim, jugadors de moltíssima categoria, però això s'ha de lluitar, ells ho saben, han jugat els partits... contra Albacete, Mallorca i Oviedo i han viscut de diferents colors durant aquest partit i saben que és una categoria molt, molt, molt difícil.
En aquesta entrevista Hidalgo també va parlar sobre el mercat. El tècnic té clar que la diferència en aquesta categoria està en la definició en atac i per això està l'expectativa que pugui arribar algun reforç. A l'espera que hi hagi més moviments en la direcció esportiva, com en l'interès per Kagawa, Hidalgo sí que s'ha mostrat crític amb certes situacions donades.
Està clar que ens agradaria que un equip com el Barça, amb tota una institució, amb tot el carinyo que jo el tinc personalment, ens ajudés una mica més... Jo crec que, bueno, que el Moncho hagi anat a Girona, segurament és perquè el Moncho hagi decidit anar allà. Jo crec que és un gran jugador, molt diferencial, i segurament tenen situacions econòmiques molt millors que nosaltres, no? Però estaria bé que un club com el Barça ens ajudés i ens mirés bé, perquè jo crec que entre tots ens hem d'ajudar una mica més, no?
El partit de Lliga contra l'Espanyol, recordem, serà diumenge a les 4. Tenim horari també per la setmana vinent. El Sabadell-Mirandés, també a la Nova Creu Alta, obrirà la cinquena jornada dissabte, dia 10 d'octubre, a la 1.
L'estadi Creualtenc està ja pràcticament a punt per aquest diumenge. Avui ha tocat visita institucional al temple per part de l'alcaldessa Marta Ferrés i la regidora d'Esports, Laura Reyes, per comprovar de primera mà les adequacions realitzades.
Recordem que l'Ajuntament ha invertit uns 330.000 euros i la resta, uns 160.000, han quedat a càrrec del club. Ferrés ha recordat que d'entrada qui ha hagut de posar la totalitat dels diners és el Sabadell, però que es pagarà aviat la part que li toca al consistori.
Sabeu que per un tema de contractació, que l'administració som de tot menys ràpids, diem, era impossible poder-ho abordar directament com a Ajuntament, és a dir, en un cas normal el que s'hagués fet és licitar nosaltres les obres, poder licitar el camp, poder-les fer, com que òbviament el temps era un element clau, doncs finalment el que es va acordar amb el Centre d'Esport Sabadell, jo crec que també amb molt bona voluntat per amb dues parts, era doncs que ells fessin la inversió i després nosaltres a través d'un conveni, doncs els hi, per tant, amb un conveni que haurà d'anar a ple abans que acabi l'any, doncs poder fer aquest retorn.
Satisfacció en les dues parts, també en el Sabadell, especialment per la nova catifa verda implantada. Queden encara alguns detalls, com acaba d'apuntalar la zona de banquetes, però l'aspecte del temple és pràcticament de 5 estrelles. El director general arlequinat, Bruno Batlle, només podia mostrar alegria.
Estem molt satisfets, molt contents de tenir un camp com aquest, que podeu veure, que és una meravella ara mateix. Han fet una contrarrellotge, perquè realment, com deia la Marta, era una exigència gran amb molt poc temps i amb temps complicats, com bueno, ara ja estem a 30 de setembre, però tot això va començar a l'agost. I han fet una contrarrellotge i hem arribat a temps i amb bona forma.
D'altra banda, Batlle ha apuntat que s'està treballant per millorar les condicions de la gespa de Sant Oleguer, lloc on s'entrena habitualment l'equip, i que s'ha demanat un pressupost addicional per tenir-la en un estat òptim.
Notícies vespre.
No deixem el futbol. Aquest cap de setmana el subgrup 4B de segona catalana s'havia d'estrenar amb un sabadellenca Sabadell B, però el derbi ha quedat suspès. El motiu no és cap altre que un positiu per coronavirus en un jugador taronja.
De fet, l'equip de la zona sud encara està pendent dels resultats dels tests PCR que es van fer dilluns. En una entrevista al programa Hotel Suís, el tècnic de la sabadellenca Jesús Rueda Betis s'ha mostrat indignat.
El protocolo de la federación me parece que se lo sacaron ayer de la manga. Porque a nosotros nos envían un escrito, sí que es verdad, ayer, claro, pero nosotros lo mandemos el domingo. El lunes por lo menos nos podían haber dicho algo, que hay que hacer, no sé, alguna respuesta. Yo creo que esto es un circo donde hay demasiados payasos y ninguno sabe lo que hacer.
No tindrem derbi, per tant, el filial arlequinat també es quedarà sense poder tornar a la competició aquest cap de setmana. El tècnic del Sabadell B, Bernat Mosquera, ha lamentat la situació.
Aquest és un any perro. Per obrir la perspectiva, intentar adaptar-nos ràpid als contextos, que són molt canviants, i també ens trobarem situacions en les que jugadors on potser anys anteriors no tenien tanta participació, aquest any ens trobem això, un cas d'una persona que ha estat en contacte indirecte, no pot jugar al partit, i hi haurà la possibilitat de jugar una altra persona, així que crec que és un any perquè tothom a la plantilla tingui un pes important.
En canvi, qui sí podrà jugar, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, és el Tibidabo. Ho farà a casa davant un aspirant a estar a la part alta com és el Ripollet. Per l'entrenador blanquivermell, Dani Leoncio, una estrena de nivell.
El Ripollet es sabido por todos que es uno de los clubes que siempre es favorito para subir de categoría. Entonces, lo vemos, por lo que hemos podido seguir, están bien trabajados, están también con muchas ganas y lo que falta ahora es el inicio de la competición y a ver cómo va.
El duel tindrà lloc al municipal de Torre Romeu el diumenge a les 12 del migdia.
I acabem repassant altres notícies més enllà del futbol en un format més breu. Motor suspès definitivament el 21è Rally de la Llana.
La cursa prevista per dissabte passat es va ajornar a última hora per problemes burocràtics i es va plantejar el 24 d'octubre com a nova data, però els terminis inamovibles marcats per trànsit necessiten més temps i ho han fet impossible. Jaume Marco és el president del Motor Club Sabadell.
En principi ja ens van remetre un comunicat dient que el rally es podia fer a partir del 16 de novembre. El 16 de novembre ja venen dos ratllis seguits, a l'Osona i el 2000 viratges, i el que no podem fer és trepitjar la feina dels altres. És un any molt raro i penso que hi tenia que haver-hi més flexibilitat per part de la Direcció General de Trànsit.
Com a mínim, l'entitat segueix treballant per acabar de donar forma al projecte innovador del Rally de la Llana virtual.
I en waterpolo, Canllong serà la seu de les dues Supercopes d'Espanya de waterpolo el cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 30 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.